A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 18 de juliol, als estudis d'IB3 Ràdio, avui encetarem el nostre programa amb una entrevista principal i presencial on ens visita el psicòleg Adrià Pujol, expert en conducta i teràpia de família i de parella. És una prova de foc l'estiu pel nostre benestar emocional? És cert que hi ha molts de divorcis quan arriba el temps lliure? Els pares i les mares no saben que els nostres fills facin qualque cosa de profit durant 3 mesos? Quin paper juguen els padrins i les padrines com aliats per a conciliar? Som massa a l'estiu a les Illes Balears, ai que vam. Encara que vivim del turisme, ens angoixa no poder anar a la platja que volem sempre, o els embossos, malgrat les mesures de limitar l'entrada de vehicles i tractar de desaccelerar? Dit d'una altra manera, posa efecte al vostre benestar emocional l'estiu en general. Ara mateix ho abordarem. També xerrarem d'un problema molt comú, com és la cistitis i les infeccions urinàries. Les pateixen més les dones que els homes. Procureu no dur massa temps el banyador o el biquini humit i no suar gaire, perquè vos podria infectar, com ara explicarà en uns instants, el doctor Joan Benejan, cap de servei d'urologia de Manacor. És expert de prestigi, com dèiem, en urologia. I també xerrem de salut pública i de gestió municipal. La Direcció de Salut Pública i la FELIP, que fan feina plegats per promoure la gestió de les decisions, tenint en compte la salut. Ho explicaran la doctora Elena Esteban i el president de la FELIP, Jaume Ferriol. Són només alguns temes de portada d'un programa Vida Saludable que comença aquí i ara. Benvinguts. Avui començant la primera part del nostre programa, l'entrevista presencial als estudis d'IB3 Ràdio. Tenim com a convidat l'expert en psicologia Adrià Pujol. Del nostre convidat en dedica psicòleg general sanitari especialitzat en trauma, vincle afectiu, conegut com apego, teràpia familiar i teràpia de parella. Acumula més de 10 anys d'experiència en l'acompanyament de persones, parelles i famílies en processos de patiment emocional, dificultats relacionades amb situacions d'especial complexitat clínica. Té, a més, experiència professional en consulta privada, serveis socials, protecció a la infància, tractament d'addiccions i recursos especialitzats en salut mental. Sap d'abordatge des d'una perspectiva integradora que combina la teràpia familiar sistèmica, la teoria del vincle afectiu, entre d'altres. Adrià Pujol ha fet intervenció en processos relacionats amb el trauma i el trauma complex, els trastorns dissociatius, els trastorns de la personalitat, l'ansietat, la depressió, el dol, les neurodivergències, l'abús sexual infantil, els trastorns per estrès posttraumàtic i altres dificultats emocionals relacionades. A més, té àmplia experiència en teràpia familiar i de parella, acompanyament en processos de crisi, conflictes relacionals, infidelitat, separació, divorci i adaptació a situacions vitals complexes. I avui l'han convidat perquè cada 6 mesos ens agrada, a Vida Saludable, fer una petita conversa amb ell sobre benestar emocional. El darrer pic va ser per Nadal i ara analitzem l'estiu. Psicòleg Adrià Pujol, benvingut una altra vegada a Vida Saludable. Sempre és un plaer conversar amb vostè.
El mateix dic, sempre és un plaer que me convideu.
A veure, és l'estiu una situació complicada, una estació que no ens agrada tant a nivell familiar pel benestar emocional?
Com a tal, no és complicada. El que passa a l'estiu és que es donen unes variables que no es donen en altres circumstàncies, no? Estem acostumats durant tot l'hivern a tenir la nostra rutina, a tenir els nostres quefers, no?, que ens marquen molt el temps i tenim poc temps lliure, i arriba l'estiu i, clar, tenim molt de temps lliure, ens trobem a casa amb els altres, i això pot fer que les dificultats emocionals que ja estan, que estaven amagades per la falta de temps, doncs apareixin.
Has dit més temps, això no sé si vol dir friccions. Un quan se'n va de viatge amb un grup d'amics, amb altres famílies, els primers dos dies, molt bé. Però 5 o 6 ja tinc ganes de que cadascú vagi a casa seva, no?
Li passa a molta gent, sí, perquè una cosa és desconnectar i una altra cosa és descansar, no? Amb els amics, amb la parella, podem desconnectar moltíssim, però hem d'anar amb compte de quines activitats fem, de quin temps dediquem a estar amb els amics o amb la parella, i si no dediquem un temps a estar tots sols, no? Això pot fer que desconnectem molt, però que descansem poc.
Perquè moltes pares i mares tenen la sensació que durant 3 mesos els nostres fills desaprofiten el temps. Fan el que volen, piscina, platja, amics, temps lliure, i no toquen un llibre, normalment.
Mm-hmm. Bueno, és un tema super debatut,
Que ells te diran, Papa, he fet feina tot escurs, deixa'm viure.
Bueno, és que tenen una part de raó, també, vale? Estem en una societat on tot és produir, 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 produir. I llavors ens oblidem que els adolescents i els nens no tenen encara aquesta obligació. I el temps lliure també és molt important. Avorrir-se també és molt important per al bon desenvolupament emocional, diria jo.
No m'he d'enfadar, Adrià, si a les 11 arrib després d'una feina a casa meva i obre la porta i estan encara dormint i he deixat casa persiana.
Bueno,
ses adolescents, depèn.
Sí, sí, depèn, depèn. Aquesta pregunta és molt específica. Se tindria que tenir en compte altres variables. Si l'adolescent, per exemple, no li motiva absolutament res i tu el veus que està desganat, que no té ganes de fer res i, a més, s'aixeca tard... Això ens pot estar indicant alguna cosa, no? Mm-hmm. Encara que també és normal que els adolescents dormin més de l'habitual. S'ha quedat demostrat que és que necessiten dormir perquè estan en una altra nova etapa del desenvolupament on el seu cervell és que necessita moltes hores de son, no? Llavors, jo sempre diria, ni blanc ni negre, no? Un intermig, no? I es tenia en compte moltes altres variables. Lo important és que l'adolescent tu el vegis feliç, que si s'aixeca a les 11 del matí, però després veus que surt, que va amb els seus amics, que té algun projecte entre mans, ell, de qualsevol cosa, llavors dius, home, no passa res. Però si s'aixeca a les 11 del matí i no fa absolutament res durant tot el dia que no sigui estar a l'habitació, ens pot indicar que alguna cosa li està passant.
Després està l'altre extrem, els pares i les mares que diuen no, és que des de matí anirà a un camp de futbol. No, sobre baixa és que no pot deixar l'anglès, l'estiu, que és una cosa que no se feia abans. No pot deixar la música, el piano, és a dir, apuntar-me en nins a moltes coses durant l'estiu.
Bé, també és un tema és bastant debatut, també, aquest. Però jo te diria, tampoc és bo. No és bo que estiguin absolutament col·lapsats d'activitats. També d'entendre que els pares moltes vegades, hi ha molts pares que no tenen vacances durant l'estiu, no? Llavors jo entenc que per seguretat o per qualsevol altre motiu decideixin ficar els seus fills en campus i en coses, no? Llavors això també se pot entendre, no? Una mica de flexibilitat pels pares que...
Concilia, no?
Sí, exacte. Però és que ens hem d'acostumar també... En el cas que els pares tinguin vacances, jo recomano que els adolescents i els nens no estiguin tan apuntats a aquestes activitats. És un bon moment per estar en família, per passar temps junts, per conèixer més aquell adolescent que no te deixa ni un espai per preguntar-li res, i és una gran oportunitat per fer vincle a l'estiu.
És més fàcil tractar nens que amb adolescents, m'explic. Tots hem estat joves i en estiu no hem aturat com adolescents. Fins que ton pare i ton mare et diu la frase de que això no és un hotel, eh? Vull dir, que ni m'has avisat de començar a sopar, que menges l'hora que vols, només vens a dormir i poques hores.
Sí. Aviam, que l'adolescent surti és una bona senyal. Està en una fase del desenvolupament on ha de prioritzar els altres, fora de família. Se'n va fora de la casa. És el primer pas per donar-se a conèixer al món. Llavors, si el teu fill adolescent surt de casa, està amb els amics i no para quiet, te diria... Ho has fet bé. Ho has fet bé com a pare, no? Tot i que hi ha unes normes bàsiques de convivència. És a dir, encara hem de mantenir el vincle familiar, per exemple. És important que diguis si vens a dinar, si vens a sopar, bàsicament per seguretat, perquè els dinars i el sopar són moments d'estar en família on es poden fer vincle, no? Llavors, bueno, seria... Jo diria que l'estiu ha de ser flexible, amb unes normes bàsiques de convivència, que serien una mica aquestes, no? De, doncs, bueno, quins moments del dia ens podem trobar i que sempre s'ha d'avisar. Evidentment, no és un hotel. En un hotel no avises si vens a dinar o a sopar. A casa ho has de fer. Quan hi ha una convivència ho has de fer.
Adrià, també hi ha una altra frase més enllà de lo de l'hotel, que és, a vegades, un de les dues persones de la parella li ha de recordar a l'altre quan s'enfada i generen conflictes en sol de gent. Ja no te'n recordes quan eres jove. És vera, a vegades hem d'empatitzar un poquet, com has dit tu, amb uns minis d'educació, de protocol, és a dir, que avisin per no estar patint el que està fent el meu fill ara. Però és vera que oblidam quan nosaltres érem joves.
Sí, sí. És algo que ens passa a tots, eh? A tothom. Ens oblidem molt d'aquesta etapa. I, evidentment, és una cosa que ajuda molt, recordar la teva adolescència. I què t'hagués agradat a tu? Això te pot apropar una mica a l'adolescent, perquè són molt difícils d'accedir, els adolescents, a vegades. Ens ho fiquen difícil.
I també hi ha germans grans que tenen com un poc més de funció durant l'estiu per aquells pares i mares que efectivament fan molta feina i no tenen els predins per ajudar, no? És a dir, menjar... Has vist que el teu germà s'ha fet una altra habitació? És a dir, els germans grans tenen un poquet de pes.
Sí, els germans grans sempre tenen una mica més de pes i està bé ajudar dins de casa, no? Per les famílies que diguin, ostres, estic escoltant ara això i m'adon compte que el meu fill gran no ajuda, no... Jo diria, bueno, que no sigui una cosa que ara he de fer correcuita i ara li he de ficar normes, li he de dir que cuidi el germà, no? Tot això comença amb una... Jo els diria als pares, coneixes realment el teu fill adolescent? Coneixes el teu fill gran, no? Saps realment el que li agrada? Saps quins són els seus gustos, el seu grup de música preferit, què li agrada fer el seu temps lliure, no? I sempre dic que amb els adolescents s'ha d'entrar a partir d'aquí, no? De què li agrada, què li entusiasma... I a partir d'aquí se poden fer negociacions entorn a la casa. Quan tu ja estàs fent més un vincle d'interessar-te per ell, no? Perquè hi ha molts de pares que encara continuen tractant a l'adolescent com si fos un nen. Vesteix-te, has de fer això, has de fer l'altre... I aquesta etapa ja no els hi podem parlar així. Això és una cosa que molta gent comet aquest error. L'adolescent necessita que hi hagi normes, però que a la vegada els pares el tractin com un adult. I aquí tractar-lo com un adult és interessar-se pels seus gustos, per què li agrada fer, no? I s'ha de fer aquesta transició. Si ens quedem en les normes i en els límits, l'adolescent el que farà serà retar-nos, perquè ell no vol això.
Els nostàlgics sempre ens apareix a Instagram aquestes publicacions de aprofita els viatges d'estiu amb els teus fills, només tenen d'art de 8. Arriba una edat que ja els teus fills ja no volen viatjar aquesta setmaneta que sempre han fet de nits. Ja volen els seus plans i com que, ostres, ja costa més, perquè diuen, és que jo m'avorresc amb vosaltres, amb els meus germans de viatge.
Sí. I això és una cosa important. Mira, això sempre passarà, l'adolescent vol sortir al món exterior i se vol oblidar una mica de la família. Però és molt important que els pares insisteixin a que vingui de vacances, encara que s'avorreixi. Perquè després passa una cosa. Si el deixem fer el que vol, quan creix, l'adolescent diu a mi no me vau portar de vacances. Jo no estava allà. Vau passar de mi. O no estava... Això és una cosa que passa molt sovint. Els adolescents s'obliden de que els pares han estat insistint o el que sigui. I llavors, encara que s'avorreixi, s'ha de venir. I és igual quan l'adolescent diu no me vinguis a veure el partit de bàsquet, no me vinguis a veure el partit de futbol. No t'has de ficar a primera fila, t'has de ficar a última fila, saludar des de l'última fila, però que te vegi. Perquè si no creix i diu, tu mai m'has venir a veure.
Això fa mal, aquesta frase. Sí, perquè exacte. Sigui naves.
Sí, exacte, exacte.
Els predins, vol dir posar en valor aquesta figura que estiu rere estiu, moltes festivitats durant l'any estan. És vera que s'han jubilat, però, ostres, n'hi ha un perfil de predins superindependent que fa plans i que també està al peu del canó amb els nets i que igual voldrien també viatjar i fer seus coses. I també estàs predins que, desgraciadament, per sort no estan tan bé i és una càrrega, no?
Sí, clar, això depèn de cada família, de cada circumstància, no? Però jo sempre aposto, i el que jo he vist més a teràpia, que les famílies que estan i comparteixen temps en tribu, diguéssim, que és un terme que s'ha perdut actualment i cada vegada anem molt més individualitzats, són famílies molt saludables, on hi ha molt d'amor i molta felicitat, no? Però, clar, això depèn de cada circumstància, de cada família. És cert que també la tercera edat, la vellesa, també és una edat molt bonica per dir ara jo faig el que jo vull. I també tenen tot el seu dret de dir pues mira, a mi ara no m'encasquetis a l'adolescent o al nen, no? Jo diria, com sempre, depèn i flexibilitat. Ha d'haver-hi una flexibilitat, no? De poder tenir temps per mi i temps per la meva família, no? I és veritat que quan tots els padrins poden cuidar els nets, i si estan en una edat delicada ja de salut i tot això, els manté molt a nivell saludable, no? El tema d'aixecar-te, anar a caminar, anar-lo a buscar, fer activitats amb ells, fa que estiguis actiu, no? Llavors, també ha quedat demostrat que els padrins que estan participant activament a la criança dels nets són padrins que tenen una edat saludable molt més llarga que altres padrins que potser no tenen context social, estan en solitud...
Encara que vostè no sigui docent, recomana que 3 mesos quan eren petits existia Vacaciones Santillana, aquell llibre de fer coses. Ara, lo normal és en 3 mesos no tocar un llibre. A nivell cognitiu, després tornar a mitjan de setembre a la rutina, hi ha nins que els hi costa un mes no ja descansar bé, sinó estar acadèmicament capacitat per concentrar, o sigui, com que han de refrescar encara ses sumes, pràcticament. És a dir, que els hi costa no fer-ho durant l'estiu, després penalitza.
Tornaria a dir que es depèn de cada infant, no? Si tu veus que el teu fill és una persona que li costa molt tornar a enganxar, se recomana que hi hagi una mica d'estimulació cognitiva, que no ha de ser tampoc els libros Santillana.
Ni exàmens.
Exacte. Jo què sé, pot ser una visita a l'aquari, explicar...
O llegir un llibre.
Exacte. Nutrir el cervell de l'infant, no? De moltes maneres. Això hi ha moltíssimes maneres, no? I evidentment, no s'ha de convertir en esclavitud a l'estiu. L'estiu està per gaudir-lo, no?
Vostè, que és expert en conflicte i en adolescents, encara que queden 2 mesos per tornar a l'escola, qual que aconsellis? És a dir, està la il·lusió, no?, de tornar a veure els amics, encara que avui en dia en els whatsapps i les aplicacions els veus o saps d'ell, no? Però també tornen els conflictes. Si te dus malament en X persones, amb qualque professor, es torna. És a dir, torna els conflictes. Consells que pot donar de cara al nou curs? Partir de zero, de nou?
Bé, és un tema, també, aquest tema, de la relació amb l'escola, amb els profes, amb els amics. L'era digital ha canviat molt això, sobretot amb el tema dels amics, no? Perquè jo aquí te diria que no hi ha una desconnexió total, els infants que tenen problemes solen tenir problemes amb les xarxes, això diria que els pares vigilin molt el contacte amb les xarxes. Jo recomano que fins als 16 anys, com han fet el govern, que vol fer aquesta llei, no tinguin xarxes socials, i a mi m'assembla fantàstic, no? Perquè crec que és donar-li als adolescents una, i als nens, sobretot, una cosa molt potent, que si no l'utilitzes bé te pot fer molt de mal, no? I amb la relació amb l'escola jo diria que és molt important la comunicació. Sobretot que al teu fill tot el que li passi t'ho pugui explicar. Que no tinguem una actitud punidora, no? De, veus, te passa això perquè jo sempre t'he dit que has d'intentar donar la cara o barallar-te, el que sigui, no? Que moltes vegades me trobo, no? Que has de tornar l'hòstia, diguéssim. Això fica molta pressió al nen i a l'adolescent, no? Bàsicament jo diria que l'escoltessin, que l'intentessin entendre i que intentessin arribar a una solució amb l'escola, no? Després, hi ha molts pares que em diuen, el vull canviar d'escola. Això s'ha d'avaluar bé, perquè moltes vegades el problema va amb el nen. És a dir, la seva forma de relacionar-se, la seva forma que té d'això d'estar amb els altres, no? Va provocant una dinàmica on ell està malament, no? Llavors, per això és tan important la comunicació, per veure què és el que està passant i amb esquerra poder-li ajudar, no? És a dir...
Està d'acord amb aquest model educatiu? Grans escoles de Palma, especialment, que cada 2 anys te canvien el nen de classe, surts de la zona de confort, xerres amb uns altres, d'aquí uns anys igual tornaràs amb aquella amiga a classe. Normalment te fan inclús dir, diguen 2 amigues superimportants, i te respecten el banc o l'amic més íntim, però com ho veu?
És controvertit, també, perquè té les seves coses bones i les seves coses dolentes. És cert que això t'obliga a sortir de la teva zona de confort i fas, entrenes totes les teves habilitats socials, i la gent que està molt senyalada pot tenir altres oportunitats per no estar-hi tant, però jo torno a repetir. Al final no és tant el canvi de classe, sinó ens hem de centrar què li passa a aquell infant que no està bé a la classe, no? Perquè després, per molt que canvis a l'infant, ja t'he dit, ell té una manera de ser, una manera de gestionar, que a la vegada està perpetuant alguna cosa que està passant, no? Llavors se li ha d'ajudar. I també jo crec que és important, diria, tenir la teva colla d'amics. Quan fan tants de canvis de classe, jo me trobo cada vegada més, no sé si és per alguna cosa, per l'era digital o per aquestes coses, que els nens, els adolescents, han canviat molt el concepte de colla d'amics. És molt més permeable, molt més flexible, no? Jo ara fa temps que no me trobo algun adolescent que me digui tinc els meus amics de tota la vida, no? Com dieu aquí els vostres, els quintos i aquestes coses, no? No sé, serà una cosa que hem de veure més al futur. Quines conseqüències hauran, si hi ha colles o no hi ha colles.
Imagino que com a psicòleg està d'acord en la introducció dels seus professionals dins el sistema educatiu, és a dir, ja estan anant d'instituts a col·legis. Això preveu i és important, no?
Sí, és molt important i estic molt content perquè cada vegada més, crec que ja totes les escoles tenen un, el que es diu l'orientador escolar, que és aquesta figura que intenta acompanyar els infants i els adolescents amb els problemes emocionals i socials que puguin sorgir, no? I és superimportant, és molt important. Jo hagués agraït molt que a la meva època hi hagués algú així a l'escola, perquè sorgeixen moltes coses que des de l'escola tenen un punt de vista que no tenen a casa.
Sigui per l'assetjament escolar, per l'aïllament social, per les depressions, pel que sigui, espanten les xifres de tentativa suïcida en adolescents. La gent no és conscient, no? Però se'n pensa que és una cosa d'adults en absolut, no?
No, és una cosa que espanta molt. És la primera causa de mort en joves, no sabria ara dir-te exactament quina edat, però en joves espanyols és la primera causa de mort. Llavors, hi ha alguna cosa que no estem fent bé, eh? Jo crec que també, insisteixo molt, jo crec que l'era digital en aquí s'ha de treballar molt. Crec que durant massa temps hem donat als adolescents algo molt perillós, que són les xarxes socials, i aquí s'ha fet molt de mal. Llavors, ens hem d'arremangar tots i poder-nos plantejar una altra forma de que els adolescents estiguin connectats, no?
Tornant a l'estiu i en aquest temps lliure, vostè em va dir un dia, amb un adolescent has d'esperar el moment que triï ell. No triïs tu, no li facis preguntes perquè es tancarà. Exacte. El dia que ell vulgui contar, aprofita per demanar, és així?
Exactament, sí. Per això te deia abans que és important amb els adolescents interessar-te primer per coses que li agradin, perquè fa baixar la barrera, diguéssim, no? I l'adolescent se relaxa i a partir d'aquí ell te va explicant coses. Però el que dius, jo ho anomeno molt a la teràpia familiar quan l'adolescent obre la finestra, no? És un cert moment que l'adolescent del dia o, no?, que el veus que ve i t'explica algo que dius, ostres, aquí és on jo puc tirar. I sol ser moments que, clar, no són fàcils pel pare o la mare, perquè sol ser moments com més per la nit, després de sopar, que l'adolescent s'activa molt en aquella hora, no? Jo demano als pares que facin un esforç i encara que tinguin son, aprofitin aquests moments si volen parlar amb l'adolescent, perquè després ja no es torna. Això és el típic de, bueno, m'ho ha dit ara, aquesta nit, demà li tornaré a preguntar. Ja està. Ja l'has pifiada perquè pel dematí ja no voldrà parlar.
I després te diuen aquesta frase de t'he de contar una cosa superimportant. I te l'està contant i per dins penses no és important, és banal. Però és que per ell és important i ha de ser important per tu, no?
Exactament. I aquí t'està donant una pista de què és el que li agrada, què és el que li importa i si tu tractes això com algo important, realment important, no?, que li preguntes després, que te vas preocupant com va aquesta cosa, és on l'adolescent comença a veure que amb tu sí que se pot parlar. I és una finestra oberta a després poder negociar amb ell altres coses.
Diuen que l'estiu és l'època amb més divorcis de l'any. Això m'han contat companya seva psicòloga, experta en sexologia. Què passa, Adrià? És a dir, anant de viatge, tenint temps lliure, les parelles que estan malament empitjoren, perquè si tu estàs bé, jo disfruto anant la meva dona per de viatge.
Tu has dit, quan estem malament i està l'hivern pel mig on tenim la nostra rutina, tot se manté, però quan arriba l'estiu i el temps lliure, aquestes esquerdes emocionals se fan encara més grans, no? I llavors apareixen els problemes, apareixen les discussions, i sí, és important, jo diria que la comunicació, començar a tractar els problemes de parella abans de l'estiu, i sobretot a les parelles, jo li dic moltes vegades, és important entendre's que estem condemnats a entendre'ns, saps? Si volem una bona relació de parella, ens hem d'entendre sí o sí. Per exemple, jo veig moltes parelles que els agrada descansar desconnectant, vull dir, sortint amb els amics, anant a esveniments, a festes, i hi ha una altra parella que li agrada descansar, descansant.
Sense cobertura, si pot ser.
Exacte. Quedant-se a casa. Jo diria, tu has triat aquesta parella, i si has triat aquesta parella i te vols quedar, has de fer un esforç per participar a el que aquesta persona li agrada, a no ser que tingueu un acord on els dos digueu, mira, a tu t'agrada quedar-te a casa, a mi m'agrada sortir, i així estem ben contents, no? Però torno a repetir, jo les parelles que veig que duren en el temps i que tenen una relació saludable són aquelles parelles que participen un i l'altre del temps lliure de la seva parella. Per això dic que estem condemnats a entendre'ns, perquè si tu vols estar temps amb la teva parella i que duri la relació, has de compartir amb ell. A mi també, per exemple, en les vacances passa molt, ens trobem amb la família de l'altre.
La política.
Clar, exacte. I jo dic moltes vegades, però és que quan tu tries una parella, tries la teva la parella amb la seva família. Te cases amb la parella i amb la família. Són un pack que venen conjuntament i s'ha de fer un esforç.
Però és veritat que a les Balears, ja sigui per la platja, per les verbenes, pels cones, pel que sigui, pels amics, per les terrasses, l'agenda social de l'estiu, alerta. Arriba angoixats quan te comencen a convidar coses i te fan plans, no?
És molt important aquí tenir consciència de la teva bateria social. És una cosa que has d'anar entrenant, aquesta consciència, no? I anar observant com te vas sentint durant la setmana i durant el cap de setmana quan has participat en molts de plans, en pocs plans, i tu mateix vagis avaluant, ostres, estic més cansat, estic més actiu, no? Llavors, i te preguntis, bueno, durant la setmana què he fet? Quants plans he tingut, no? Això és molt important, sí, sí, i poder dir que no a plans, evidentment.
Quins consells generals bàsics donaria a una família o una parella per una salut emocional adequada durant l'estiu?
Pues és una mica el que t'he dit. Estem condemnats a entendre'ns. Primer hem de tenir una actitud d'equip, no? De no sóc només jo, sinó que també està la meva parella i els seus gustos. I fer un esforç per voler participar en ella, no? La comunicació és molt important aquí, vale? I entendre que si jo vull fer una cosa i a mi m'entristeix que no vinguis tu, no és un atac cap a tu, sinó t'estic parlant dels meus sentiments. I el sentir és com el batec del cor. No podem manipular-lo ni podem dir a la persona que bategui més lent o més ràpid, que senti tristesa o felicitat, no? Això és així. I sobretot, això, que estem condemnats a entendre'ns.
Molt bé. Recordo als nostres oients que estem conversant amb el psicòleg Adrià Pujol sobre l'estrès i el benestar emocional durant l'estiu. Fem una petita durada i tornem amb ell per continuar amb aquest tema.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Seguim a Vida Saludable. Estem conversant amb Adrià Pujol, psicòleg expert en conducta. Analitzàvem la difícil convivència a l'estiu entre les famílies, el temps lliure, la parella, la feina. Anem amb més qüestions de l'estiu. A veure, com se desconnecta en l'estiu? És a dir, hi ha qui s'endú el portàtil, contesta mails, contesta WhatsApp, la parella s'enfada, és a dir, hi ha addictes a la feina. I jo crec que hem de recarregar piles, no, Adrià?
Sí, tu ho has dit, eh? És important poder desconnectar de la feina quan estàs de vacances. Si no pots, és una senyal d'addicció a la feina. I què vol dir això? Que hi ha algú del teu entorn que t'està provocant molt d'estrès i la teva manera de desconnectar és la feina. Llavors, és important veure què està passant en el teu entorn i prendre decisions, que són moltes vegades doloroses, que per això no les prenem, i per això surt una addicció. No? Seria una mica estar alerta amb aquest tipus de coses.
Ho està explicant molt bé. És a dir, hi ha persones que diuen, no, per mi no és feina, és que m'encanta, és que és la meva vocació, però fa tot per no arribar a casa.
La meva feina també és la meva vocació, però jo tinc molt clar que la feina és la feina, el temps lliure és el temps lliure, la meva parella és la meva parella, la meva família és la meva família, i ha d'haver-hi temps per tot, perquè tot m'aporta felicitat, no? Llavors, quan hi ha una descompensació d'alguna cosa, alguna cosa està passant. No?
Un altre estrès a les Illes durant l'estiu. A veure, Adrià, la gent. Vivim 1,2 milions de persones a la comunitat i l'any passat, per exemple, ens visitaren 20 milions de turistes. Efectivament, el turisme és el motor principal de l'indústria d'aquestes illes i no el posarem ara en qüestió. Però és vera que hi ha moments, situacions de saturació i estressants, ja sigui a un embòs o sigui a una platja on no pots estendre ni la tovallola.
Sí, aquí tocaríem una part, diria jo, més social. Crec que estem en un moment molt difícil a les Illes Balears en aquestes circumstàncies i, evidentment, toca molt la salut mental de la gent, eh? Ja no només la saturació de persones, sinó tots els problemes que comporta el turisme a nivell de vivenda i de possibilitats de quedar-se aquí, no? Sí, és un factor molt estressant i jo moltes vegades me trobo més a consulta gent que a les seves vacances marxa de la illa i se'n va al nord d'Espanya.
Això està passant molt a Cantàbria, molt de Balears. Sí.
Sí, sí, i molta gent no està agafant cases allà, també, que s'ho poden permetre, no? És que morirem d'èxit si continuem així. Jo crec que a nivell social ens hem de ficar remengar, també, i plantejar-nos moltes coses, però, clar, això és a nivell de govern, a nivell de lleis i coses que crec que han de canviar perquè la gent d'aquí no marxi o no mori.
S'intenta fer coses, se limiten d'entrada de vehicles, ara hi ha un bus a Serra Tramuntana només per residents, s'intenta desaccelerar, però és vera que la conscienciació aquesta de... és que no hi acabem, existeix?
Sí, jo crec que també...
A nivell demogràfic, no sé ja ni no només estiu, tot l'any, són molts.
És que jo no... O sigui, jo trobo que són parxes aquestes coses del bus per residents i aquestes coses. En veritat, el que s'hauria de fer és fer una intervenció amb la vivenda, que jo crec que és el gran problema de les Illes Balears, que qualsevol persona de fora pot comprar una vivenda i això... que, clar, tenen un poder adquisitiu molt més gran que les persones que visquem aquí, fa que els preus s'inflin i això és el gran problema per mi, no? Llavors, bueno, el govern... No vull entrar a parlar de política, però és que el govern no està fent la seva feina amb això perquè ells són els principals que no els interessa, llavors aquí tenim un gran problema.
Deia el doctor en psicologia, docent de la UIP, Jordi Llebrés, ens comentava ens hem d'intentar adaptar al manco un poquet. És a dir, si ja no podem anar a la platja que ens agrada a l'hora de migdia, intentar anar a la darrera, a la primera, que no és la situació ideal. Evidentment, els residents han de poder anar sempre, però durant a nivell d'irritabilitat i d'angoixa han de cercar alternatives. Com ho veu vostè? Intentar adaptar-nos als canvis.
Sincerament, és que trobo un parche. Jo, en aquesta opinió, no estic d'acord. Crec que a nivell social ens hem de mobilitzar i hem de deixar clar que això no ho volem, perquè al final, si la persona s'ha d'adaptar, el que estem fent és que li estem dient al resident que no té dret a estar a la seva illa i que ha de no molestar els turistes.
És que acabem per no anar a la platja.
Exacte.
No hi vaig, m'aquesta és la piscina que m'hi va, no?
Exacte, i això no ha de ser així. Evidentment, si tens angoixa i irritabilitat quan vas a la platja en plena de gent, jo te recomano, home, pues sí, busca't altres alternatives. Però ja t'he dit, crec que a nivell social ens hem d'ajuntar i mobilitzar-nos.
I per controlar les emocions en un embòs?
Ui!
Que treu el pitjor de les persones, el trànsit, moltes sí. Vegades treu molt mal humor la gent, no?
Sí. Aquí, bueno, jo te diria... Sonarà cliché, però...
Han de respirar.
Sí, ha quedat demostrat que la respiració i la meditació són eines que has de practicar per quan estiguis en un embòs utilitzar-les. Ha quedat demostrat científicament, eh? Però això no se pot fer res. És una gran prova de quan en el cotxe... El cotxe te fica a prova en el sentit de...
Autocontrol.
Sí, de que has d'acceptar que no pots controlar la situació i que has de deixar-ho anar. Llavors has d'entrenar el deixar anar, i el deixar anar s'entrena amb respiració i meditació.
Adrià Puyol, psicòleg, ha estat un plaer conversar amb vostè sobre tots els punts de l'estrès que ens genera l'estiu, ja sigui familiar, de feina, de vacances, de parella, de turistes, d'angoixa de molta gent, d'embossos. Han intentat tocar tot el que suposa l'estiu i sempre és un gust conversar amb vostè, ja ho han dit, i cada cert temps farem aquesta xerrada de ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Puyol, i bon estiu.
Bon estiu.
Ja té plans?
I tant.
Podrà desconnectar?
Sí, desconnectar.
Que no m'enteri jo que no desconnecta.
I descansar, sobretot descansaré. No faré molts de plans, descansaré.
Gràcies, Adrià. Fem una petita durada i tornant a la recta final del programa. Vida saludable.
A IB3 Ràdio, Vida saludable.
Carlos Hernández.
IB3 Radio As. Investigació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Encetam ara la segona part del programa. Com estan dient, ens trobem immersos en un estiu de molta calor. I és normal que facem un cafico, ja sigui a la piscina, al safareig o bé a la platja. I una de les patologies més comunes que podem patir, especialment les dones, són les infeccions d'orina, conegudes com a cistitis. Són molestes, són infeccions que duren dies, però que en consells professionals es poden evitar o que el manco durin el menys possible. En aquest sentit, demanem a una veu autoritzada, com és el doctor Joan Benejan, cap de Servei d'Urologia de l'Hospital de Manacor i responsable també del mateix departament, a Juan de Hospitales, qui a més és el president de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Doctor Joan Benejan, com està? Bon dia.
Bon dia. Acalorats, sí, sí, senyor.
Això li anava a dir. Ja pot disputar una sèrie de dies de descans o encara no?
Encara no, a mitges. Però res, tot arriba, tot arriba.
Però s'ha traslladat a la seva casa preciosa o no? O està a Palma?
Sí, no, ja estem fresquets, gràcies a Déu. Palma, jo crec que ara mateix és un forn.
A veure, és l'estiu, doctor Benejam, una estació complicada per al nostre aparell urinari?
Pues jo te diria que sí, que hi ha dues malalties que les podien definir com estacionals. Una seria les infeccions d'orina, la dona coneguda com les cistitis, d'acord? Que quan són menys greus, perquè a vegades desemboquen amb una pielonefritis, que sí que això ja és una afectació més greu, més important. Però aquestes infeccions d'orina tan habituals, tan freqüents, els estius, les cistitis, venen condicionades per aquest estiu, perquè realment se podrien definir com estacionals, perquè en l'estiu bevem menys aigua, encara que no... Sobretot suam moltíssim, i no bevem l'aigua que tendien que beure per estar ben hidratats. I després hi ha altres factors que també poden condicionar aquesta aparició d'aquestes infeccions.
Uh-huh. I és cert que hi ha un 30% més de cistitis en l'estiu? Hi ha més incidència?
Totalment. Jo quasi te diria que és una malaltia estacional. És a dir, aumenta moltíssim la incidència a l'estiu per aquest factor que veiem. És a dir, per no una hidratació no adequada, perquè també l'anatomia peculiar del sistema urinari femení, que té una uretra molt curta, d'acord, fa que qualque germen que pugui a l'introito vaginal, a separat genital femení, sigui més fàcil que s'introduís, que diguéssim, més corrent urinari en l'estiu. Perquè anem en roba, en banyador banyat molt de temps, això és un factor que també influeix, perquè hi ha més humitat a la zona genital, perquè també augmenta més les relacions sexuals, sobretot les jovenetes més... que estan en aquesta fase més activa, i tot aquest tipus de problemes associats a que no se veu l'aigua que tenien que veure per aquest intens calor que fa que sigui molt més fàcil tenir aquestes infeccions.
I quines infeccions pateixen els homes? Perquè, clar, l'aparell urinari a nivell anatòmic és diferent, és a dir, no patim tant, no?
No, cistitis dels homes no en tenim, però tenim prostatitis, a vegades condicionades, però aquestes sí que no augmenten tant a l'època estival. Encara que també és vera que, clar, si tu estàs deshidratat, si tu no veus aigua que tens que beure, si l'orina està molt concentrada, evidentment t'endran moltes més probabilitats de tenir una infecció urinària que en un moment que no sigui així. Però és també freqüent, no tant com la dona, evidentment, però les dones, sobretot a l'edat juvenil, les infeccions d'orina, és que l'estiu és un problema important, sobretot si no tenim aquestes mesures de precaució per no tenir-les.
Un problema, doctor, que els símptomes són ràpidament fàcils de reconèixer, no? Una micció que pica, sí. Quan s'orina més del normal, no?
Exacte, tenen una poliquiúria, és a dir, que tenen que anar orinant més vegades del normal, no, un disconfort mitjonal important amb una Covid, quan orinen, amb una sensació de que no han buidat de sorina del tot, o que els fa mal, inclús a la zona suprapúbica. Inclús a vegades se complica amb orinar sang, amb una hematúria, que deien altres, no? I clar, això ja és molt alarmant per aquesta dona que té aquest problema. Les dones ho ensumen, tot d'una se'n donen compte, quan tenen una infecció en orina, i això sí que és vera que fa que cuidesquin ràpidament a dir-se al metge de capçalera, en primera instància, per solventar aquest problema, perquè la veritat és que és molt, molt molest per a la dona quan tenen una infecció d'orina.
I doctor Benejan, que fa el metge capçalera amb medicació en pocs dies se'n va?
Sí, la veritat és que, gràcies a Déu, la majoria d'aquestes infeccions d'orina, com ja he dit, cistitis, no se compliquen més, no passen a ser infeccions de ronyó, a pielonefritis, que això ja és més important, i que amb un tractament antibiòtic adequat, oral, inclús de curt estant, són monodòcies, a vegades són dos o tres dies de tractament, se pot solventar per complet aquest problema. I sobretot, donant mesures de prevenció de no tenir-ne més. És a dir, recordant el paper important de la hidratació, de no anar en la roba interior en el banyador banyat, no es posar-se a por a patir més infeccions.
Efectivament, això és un consell que han d'interioritzar molt les dones en la mesura del possible. Evidentment, a un dia de platja no te pots estar canviant el banyador per un sec, per un humit, però tot d'una que arribem a casa mos hem de llevar, mos hem de dutxar, és a dir, el mínim possible que estigui humit, no?
Sí, 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 efectivament. És important, aquest factor és important, i també és important una higiene íntima adequada. Tampoc hem d'abusar dels sabons. Els sabons tampoc maten o modifiquen el pH urinari de la flora vaginal, i tampoc és molt important tampoc abusar dels sabons, sobretot a la zona íntima. Més que res, aigua, sequedat i molt bona hidratació. Això seria el consell més important.
Molt bé, i de moltíssimes gràcies al doctor Joan Benejam, especialista en urologia, veu autoritzada aquesta especialitat tant en les Illes com a nivell nacional. Sempre és un plaer conversar amb vostè, només li podem desitjar un gran estiu, doctor.
Moltes gràcies i moltes aigua.
Això mateix. Gràcies, doctor.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Anem a més qüestions. La Direcció General de Salut Pública ha posat en marxa el programa de municipis saludables de les Illes Balears a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIP. La iniciativa té com a objectiu transformar els municipis en entorns que afavoreixen la salut i el benestar de la ciutadania. S'han adherit al programa els municipis d'Inca, Muro, Felnitx, Porreres, a més del Consell Insular de Formentera. Inca ja ha completat el diagnòstic comunitari i es troba a la fase de priorització de toxicions, mentre que Muro treballa en l'elaboració del diagnòstic. Felnitx i Porreres avancen a les fases inicials del procés i el Consell Insular de Formentera també s'ha incorporat al programa. Amb aquesta iniciativa, la Conselleria de Salut cerca millorar la salut física i mental de la població, prevenir malalties cròniques, reduir les desigualtats en salut, enfortir la cohesió social i promoure entorns més saludables i sostenibles. Per aprofundir una mica més en aquesta iniciativa, saludem ja a la directora general de Salut Pública de la Conselleria de Salut. Molt bon dia, doctora Elena Esteban. Gràcies per participar al nostre programa.
Hola, bon dia, Carlos. Gràcies per convidar-me.
Sempre és un plaer. També donar la benvinguda, que crec que és el primer pic que podem conversar amb ell i esperem que siguin més pics, al president de la FELIP i, val a més, al senyor Jaume Ferriol. Com està, Jaume?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Vostès com es balla dels balles?
Més o manco. Jo dic, es criat dels balles són jo. Tinc
bueno, un servidor municipalista, que jo crec que és superimportant avui en dia.
Això mateix.
A veure, doctor sí. Esteban, què entenem per municipi saludable? No només aquell que disposa de bons serveis sanitaris, és molt més, no?
Sí, efectivament. Un municipi saludable és aquell que dona una alta importància a la salut i col·loca la salut a la seva agenda política, econòmica i social, en l'objectiu de transformar aquest municipi, pues, com tu ja has dit, en un entorn promotor de la salut i el benestar tant físic com emocional dels seus ciutadans.
Mm-hmm. I en què consisteix el programa? Com se poden adherir, perquè ja que ens escolten segurament molt de municipis ara, com consisteix aquest programa?
El programa Municipi Saludable s'inclou de dins la nostra estratègia social de promoció de la salut, que està estructurada en cinc àrees, i una d'elles és la transformació d'entorns amb entorns promotors de la salut. Nosaltres sabem que la salut dels ciutadans no depèn únicament de serveis sanitaris que mos atenen. De fet, a la punta de la piràmide en quant a impacte damunt la salut.
Ara l'hem perduda, doctora, un poquet de cobertura.
¿Me sentiu ara, bé?
Ara, ara, ara l'hem recuperada, vale. sí, seguim.
Vale, vale. Pues, el sistema sanitari impacta relativament poc damunt la salut de ciutadans, a pesar de que, evidentment, un sistema sanitari potent és molt important, no? Depèn més d'una sèrie d'actuacions, de decisions que prenem a nivell personal als ciutadans per protegir la nostra salut i per prevenir malalties. Llavors, els entorns on vivim, on fem feina, on relacionem, tenen molt que veure amb la nostra salut. Per exemple, es pot fer exercici físic, que tots coneixem l'impacte que té damunt la prevenció de malalties cardiovasculars. És més fàcil si tenim indret, instal·lacions, camins segurs, no? Que si no els tenim hem d'anar a córrer per mig de la ciutat de qualsevol manera. O, per exemple, dur una alimentació saludable és més senzill si s'oferta que tenim en el nostre abast és de productes saludables de dieta mediterrània, no? Uh-huh. Pues, això consisteix un és un procés, eh? Transformar-se en municipi saludable no se segueix d'avui per demà, perquè s'han de dur a terme, s'ha de passar per una sèrie d'etapes, però aquest és l'objectiu del programa.
Molt bé. Senyor Ferriol, com està sent la resposta dels municipis? Confien que se vagin sumant?
Sí, la veritat és que nosaltres confiem que sí, perquè hem de pensar que els temps se transformen a tota la societat i de els ciutadans demanden més coses. Abans era que volies que els carrers estiguessin bé, que les faraules funcionessin bé, però ara de cada dia més ciutadans venen a demanar coses com aquesta. De fet, se fan programes des del Consell Insular més enfocat a la gent major, d'un poc això, de per la salut, de programes de gimnasi per gent major, que tenen un excitarro, i van demanant els gimnasos veient que estan plens, i aquesta gimnàstica que fan, inclús particulars, a l'aire lliure. I de cada dia se demanen més servei aquests, per tant, seran els mateixos ciutadans que mos pitjaran en els ajuntaments perquè mos sumem en el carro de les ciutats saludables, dels municipis saludables. Degut a això, si veuen que un municipi comença, a la gent de vora, la gent que s'enteri, ja aniran al seu ajuntament a demanar, escolta, jo també ho vull en això. Per tant, esperen que sí, que serà un desfecalça, quan se sumin un parell, ja els altres aniran darrere.
I efectivament, senyor Ferriol, vostè com a val de Maria sap que cada vegada la gent els demanda gestió aplicada en salut. Abans, antigament, la gent volia que el seu carrer estigués asfaltat, la seva farola funcionant, però cada vegada demanen més serveis, més parcs com fer esport, no?
Sí, és així. De fet, jo ara vos posaré el cas nostre d'aquí de Maria. Abans, tenim la piscina municipal, cobrien la piscina i la gent anava allà a refrescar-se, a passar una estona. Ara ja ningú concep obrir la piscina sense cursos de natació i sense cursos o tallers d'aquagym. Ja, de fet, no venia la gent a demanar quan obrireu la piscina, sinó venia a demanar quan començarà la natació o quan començarà l'aquagym.
I són un èxit, ja no?, aquestes activitats. Són un èxit.
Sí, sí. Sí. Sí, de fet, aquestes activitats, bé, de fet, hem de dir no a pus places, perquè s'omplen tot d'una. Per tant, ja veiem, això és la mentalitat de la societat, que a poc va canviant i m'on anant cap a la salut. Mirem un poc més per la salut.
I, senyor Ferriol, igual que els metges cada vegada tenen un pacient a nivell multidisciplinari, s'ajunten per tractar el pacient, les polítiques municipals, les àrees municipals, vostè com a balda, cada vegada les regidories fan més feina juntes per la salut en les decisions?
Sí, però tornem al mateix. És que ja no hem de pensar, de dirigents municipals, ja no hem de pensar en sol asfaltar un carrer, sinó que... Perquè la gent m'ho demana. Abans, el dia 4, asfaltaven el carrer. Ara tu ja penses, per exemple, en crear zones d'ombra en aquell carrer, ja sigui en arbres, ja sigui en pèrgoles, en el que sigui, i te'n vas cap aquí. Però el mateix que he dit abans, la societat mos du cap aquí. És la gent que de cada dia és més exigent i te demana més cosetes i ja enfocat a la seva salut.
Mm-hmm. Doctor Esteban, en aquest procés hi participen la ciutadania, associacions, entitats, professionals, però sempre amb aquest rigor que porta, no?, la Direcció General de Salut Pública, que acompanya i assessora els municipis en aquest projecte.
Sí, efectivament. Jo he insistit tant que el procés de la transformació en municipi saludable és un procés. Ha de seguir una metodologia determinada perquè ha de ser sostenguda en el temps i avaluable. Molts de municipis, sense moltes de vegades ser conscients, fan moltes d'activitats, en Jaume ho deia, de promoció de la salut, de prevenció, de benestar, per promoure el benestar emocional. El que nosaltres els ajudem és posar un poc d'ordre en totes aquestes coses i avaluar-la, no? Partim del diagnòstic comunitari, és a dir, nosaltres els facilitem eines per fer un diagnòstic de salut del seu municipi, estudiem variables com la demografia, l'envelliment, les condicions socioeconòmiques del municipi. Llavors, se fa el diagnòstic comunitari, llavors se fa també el mapa d'actius. Un actiu en salut és qualsevol cosa que pot ajudar a generar salut en els ciutadans que estan en el municipi, des d'un gimnàs, un parc, la piscina, ¿vale? Se fa el diagnòstic, se fa el mapa d'actius en salut i a partir d'aquí s'identifiquen les necessitats d'aquell municipi i se prioritzen i nosaltres els ajudem a posar, bueno, i se fa s'elabora un pla d'acció i un compromís. Nosaltres els ajudem des de la Direcció General de Salut Pública, des del Servei de Promoció, a recórrer tot aquest camí. I surten coses molt, molt guapes, perquè, com deia en Jaume, i com t'he comentat antes, el municipi ja fa temps que fan feina en promoció de salut, moltes de vegades sense ser-ne conscients. I sempre dic, i ho deia en Jaume, que pareix que llegat que deixa un equip municipal, pues han de ser infraestructures, serveis, però la millor inversió que poden fer i el millor que poden deixar als seus ciutadans d'aquest moment i de generacions futures de salut, cada pic vivim més anys i hem d'intentar arribar a edats més avançades amb més salut, perquè fa sostenible el sistema sanitari, però a més cohesiona la societat d'aquell municipi.
Mm-hmm. La darrera qüestió, aprofitant que la tenim aquí, vivim ja la segona onada de calor, molt de compte amb les temperatures, amb els cops de calor, també tenim aquí en Jaume Ferriol, que un poc també s'encarrega a tots els municipis, és a dir, alerta, no?
Sí, a més crec que a Maria estan amb alerta taronja, vermella, els darrers dies.
Vermella, sí.
Imagineu, sí, quina calorada.
Cap de veure, sí, efectivament, fa molta de calor. Pues, nosaltres enviem el mapa d'alerta per altes temperatures diari i pues, un poc el missatge que repetim cada any. Pues, hidratació, protegir-nos de la calor, evitar fer pràctica esportiva durant les hores centrals del dia. Si hem de fer feina, pues, extremar les mesures, estar a sombra quan puguem, beure molt de líquid, protegir la pell, perquè l'any passat se van notificar 28 sospites de cop de calor, des que se van confirmar 5 i hi va haver una mort per cop de calor. Llavors hem d'extremar les precaucions. Sobretot aquelles persones que són més vulnerables i tenen més risc.
Perfecte, queda dit el missatge. Doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública de la Consell de Salut, moltes gràcies per participar al programa. Jaume Ferriol, president de Safelit, també un plaer conversar amb vostè. Que tinguin un gran estiu i, sobretot, molta salut.
Moltes gràcies, moltes igualment, gràcies. Carlos.
Adéu.
Adéu.
I de fins aquí el programa d'avui. Com sempre, els deim desitjar-los que aprofitin el que queda cap de setmana. Els que estigui de vacances, que passi gust, que recuperi i que recarregui piles i que torni a la feina amb un bon somriure. Passin bona setmana. Dissabte que ve torna Vida Saludable. Gràcies.
Llevo unos cuantos días mirando a ver si me miras un poco más. Un poco más. Y llevo toda la vida llegando tarde a los sitios. Ya me da igual. Ya me da igual. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Y ahora te veo en las fotos que subiste con él. Un verano. Tu piel y baila. saber cómo estás. Mis amigos dicen que nunca te voy a olvidar. No sé tu feed de memoria y hasta tus historias. La vida contigo me parece una noria. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Y ahora te veo en las fotos que subiste con él un verano. Ni viste enganchadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien.
Son las dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.